El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Les converses de pau entre Rússia i Ucraïna han tingut els seus primers fruits. Rússia ha anunciat que reduirà radicalment l'activitat militar a Kiev i a Txernik per contribuir al clima de negociació, tot en una trobada en què Ucraïna ha tornat a manifestar que està disposada a renunciar a ingressar a l'OTAN si a canvi d'una desena d'estats que proposen que siguin, entre d'altres, els membres del Consell de Seguretat de l'ONU, signen un acord vinculant per protegir el país contra possibles atacs. Mentrestant, els atacs russos han seguit a la zona. Fonts ucraïneses han explicat que l'exèrcit rus ha atacat aquest dimarts la ciutat de Mykolaiv en un atac fet des de la península de Crimea. El projectil hauria provocat 12 morts i 34 ferits. Analitzem la situació ucraïna a aquesta hora, conversant amb l'analista de la UOC, Ernesto Pascual, també professor de Relacions Internacionals. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Quina valoració podem fer d'aquests últims moviments, d'aquestes converses de pau que explicàvem?
Bueno, pues que el nivell dels interlocutors i la precisió en la que s'està centrant ja les converses és molt més gran que en ocasions anteriors. Em recordo que vam xerrar quan es van començar a reunir i ja vam comentar que el nivell era molt baix. Han tingut que passar quasi 2 mesos perquè aquestes converses siguin una realitat en aquests moments.
I, per tant, hem de donar credibilitat al que s'està dient, al que està transcendint d'aquestes converses?
Sempre és complicat el saber si la disposició de les parts negociadores és real, no? I en el cas de Rússia, molt més. Però sembla que sí, que l'esquema de solució que s'està dibuixant és bastant inversemblant, sí, inversemblant.
És a dir, la clau, que Ucraïna es declari neutral, no? I a partir d'aquí la posició de Rússia pot canviar.
Evidentment, i més perquè si escoltem el Zelensky, no només ha parlat de l'acceptació d'aquesta neutralitat, sinó, a més, també ha parlat inclús de que estava disposat a parlar del Donbass, no? Que serà, sense dubte, la part territorial serà la més dura d'assolir per Ucraïna, no? I el Zelensky ja ha obert aquesta porta, també.
Per tant, estem més a prop de la fi del conflicte?
Sí, estem més a prop de la fi del conflicte, però no de manera immediata. Jo crec que encara queda com a mínim un mes i mig perquè el conflicte acabi, perquè s'ha de dibuixar una solució en la qual Rússia surti com guanyadora i Ucraïna també, no? I això no és fàcil de fer en una reunió. O sigui, necessitaran un temps més i, a més, mentrestant, Rússia intentarà millorar la seva posició negociadora, per exemple, per demanar un corredor entre el Donbass i Crimea, i seguirà batallant en aquest aspecte.
I per fer-ho el que caldrà serà, doncs, per tant, seguir apretant en el conflicte armat?
Exactament. O sigui, ja sé que sona molt malament, però per mantenir una posició negociadora forta has de tenir guanys en el terreny militar, no? I aquesta és l'estratègia de Rússia en molts aspectes, igual que el dels ucraïnesos, resistir al màxim possible.
Ah, clar, de fet, en les últimes hores també hem vist com es deixa anar una mica la pressió que hi havia sobre Kiev, no?, per concentrar-la en altres punts. Això, al final, és estratègia militar?
Entenc que sí, entenc que és un dibuix també perquè, suposo, des de començament, estem veient com Mariupol està quedant tan empolsada o derruïda com ho va ser Grozny a Txetxènia, no? En canvi, per què no ha fet això a Kiev? Bueno, pues, des del començament crec que la idea de Putin era una guerra ràpida, però sobretot no infligir danys a Kiev, al centre de Kiev, perquè al final és un significat molt important per al poble rus, no? I per això, possiblement ara que les converses estan tenint més efecte, s'estigui retirant cap a la zona que realment li convé, que és el Donbass.
En tot això, la posició de la Unió Europea, Estats Units, ara quina ha de ser? O quina serà?
Bueno, la de la Unió Europea ja ha quedat en mans dels Estats Units una vegada més. O sigui, això, a l'entrar sota el paraigües de la OTAN, al tenir la seguretat i doncs, conformada per l'Aliança Atlàntica, Europa acceptarà la política dels Estats Units, i aquí els Estats Units es mou en dos aspectes. Per una part, li convé acabar amb el conflicte per no despistar-se d'on ell té la seva situació estratègica, que és a Àsia-Pacífico, i per una altra part, la guerra que duri desgasta a Rússia, i desgasta econòmicament, materialment, i això sempre és bo per a una potència com els Estats Units, no? Però en principi la posició serà l'acceptació dels acords de pau que es firmin o de les negociacions que es firmin sense cap mena de dubte, no?
I per tant hem de veure com acaba capgirant o si ho fa, no?, la realitat geopolítica del món, no?, aquest conflicte.
Sí, sembla que, per això ho deia, que aquest dibuix que abans podia ser que Europa tingués un paper, ara, sincerament, crec que hi haurà un bloc clar de capitalisme liberal, no?, en el que estarà Estats Units, Europa, etcètera, etcètera, i un altre que estarà conformat per els capitalismes d'estat, no?, Xina, Rússia, etcètera. I en aquest aspecte Rússia s'anirà cap a aquest bloc i es despenjarà definitivament d'Europa, salvo que realment, però clar, aquest conflicte el que deixa és moltes ferides properes entre russos i ucranians, però també desconfiança manifesta entre europeus, no? I que Rússia torni a un escenari de negociació o de complicitat, millor dit, perdó, amb Europa, ho veig molt difícil en aquests moments.
Ernesto Pascual, analista de la UOC, professor de Política Internacional, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.